Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom. Com han anat a Nadal i Sant Esteve? Els heu superat? Heu sobreviscut a la voràgine? De tot cor espero i desitjo que sí, que les ànsies consumistes hagin quedat aplacades i que hagueu menjat per la gana que teníeu, eh? Perquè posar-s'hi, perquè sí, és un gran error. La salut no ho agraeix pas. Però bé, un cop passats els dos dies principals de les festes, aquí estem de nou tots nosaltres perquè no us oblideu de l'òpera, encara que estigueu una mica endormiscats. Però vaja, avui és dia laborable i ha caigut estar ben desperts. I heu de continuar-ho estant per sentir aquest, el darrer Parlem d'Òpera de l'any 2018. I com cada setmana, Rocío García, control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Aquesta música que heu sentit, una mica misteriosa, era el Vorspiel, o sigui, el preludi de l'acte primer de l'òpera Das Wunder der Elian, el miracle d'Elian, d'Erich Wolfgang Korngold. Aquesta òpera en tres actes, de l'autor de Die Tote Stadt, La ciutat morta, compta amb un llibret de Hans Müller Einigen i fou estrenada a l'òpera d'Hamburg el 7 d'octubre de 1927. La interpretació que hem sentit era del cor Bach de Friburg i l'orquestra filarmònica de Friburg sota la direcció de Fabrice Bollon. Després del gran èxit que havia recollit amb La ciutat morta, estrenada el 1920, Korngold es pensava que estava davant la seva obra mestra, però es va quedar amb un pam de nassos perquè ni públic ni crítica la van apreciar. La van trobar simplement kitsch. I ara us direu, per què nassos estem parlant d'aquesta òpera? Doncs molt senzill. Suoni di trombe e tamburi che precedono un grande corteo in mezzo al quale si trova il divo Flamaric acclamato dal popolo e i sacerdoti.
No puc dir res més que aplaudir.
Benvingut, senyor Flamaric.
I tant benvingut, escolta.
Avui, el CD de Korngold, llibre sobre Rossini i un altre DVD, aquest cop amb Nabucco. Que avui sí que, a diferència de la setmana passada, avui és a l'Ofla Maric i, per tant, toca el xorreo de trompeteria i tambors, no?
No, no, realment aquesta introducció que t'has currat, com diem els joves,
sí,
m'ha deixat... eren
notes d'un llibret, no?, com d'Ida. Bueno, escolta, anem per feina, perquè avui tenim un...
Tenim un programa molt ple.
Atapeïdíssim. Bueno, parlem que Naxos, per fi, ens ha portat aquí un CD, Das Wunder der Elian.
Exacte, aquesta òpera del Korngol, una òpera amb tres actes, són tres CDs, el llibret, com acostuma a ser amb Naxos, doncs no porta els cantables, però té unes mínimes introduccions històriques, tampoc és una gran meravella, però vaja, mínimes qüestions, doncs bé. Mm-hmm. Una òpera molt interessant des del punt de vista musical, sí que té alguna cosa kitsch, pensem que estem a l'any 1927 i hi ha molta herència straussiana, sobretot al final, que no tindrem temps de posar-lo, però que el recomanem als oients, perquè el final de l'òpera és molt bonic. Mm-hmm. Hi ha molta, insisteixo, molta empremta de l'Strauss operístic en aquest Korngol, però també dels llibrets d'Strauss, aquests arguments rebuscats, plens de simbolisme, d'aquesta espècie de misticisme.
Com a rebuscat ho és.
Sí, sí, ho és bastant. Mm. A nivell orquestral hi ha exuberància, hi ha detallisme, exotisme, música fluida, orgànica, amb tonades i melodies preeminents, també amb un tractament del text que es nota que, evidentment, és un compositor post-Wagner, amb aquesta desintegració també en algunes parts del que seria la melodia, el recitat, etc etc. Un ambient de sensualitat, erotisme, exposat a aquesta crida final de l'amor universal amb un caràcter redemptor i una història intensa i, sobretot, el preludi que fa servir aquestes veus fora d'escena, amb una veu principal i un cor femení fora d'escena de caràcter seràfic. De fet, el cor posa seràfic, veus seràfiques, i que és un tema que a mi, com saps, m'interessa molt, això del fora d'escena. En fi, una obra que jo he disfrutat bastant.
Molt bé. Seràfic o no, explico breument l'argument. Aquí ens trobem un país que hi ha un governant, una mena de dictador. La Eliana és la seva dona, han detingut amb un estranger perquè feia riure la gent, i ella el va veure i s'enamora i vol estar amb ell, i l'enganxa, passa la nit amb ell però no fan res, però ella queda nua i l'endemà la troben i el seu marit la condemna a mort també. Bueno, total que al final ja el marit mata, amb l'espasa mata la Eliana, que llavors s'ajunta amb l'estranger aquest i pugen al cel, una cosa així, és el simbolisme aquest, vull dir, és que em veig incapaç de resumir-ho perquè veus el tinc aquí escrit.
Sí, sí, l'argument és bastant infumable, però almenys la música realment té passatges molt bonics, el preludi, el duo que hi ha a l'acte primer, al final, tot el final, el darrer quart d'hora, 20 minuts de l'acte tercer, a l'acte segon també hi ha números força reeixits, l'enregistrament doncs és mitjà, no és espaterrat, però té una qualitat mitjana alta i, vaja, doncs val la pena descobrir aquest títol que jo no coneixia i que afegeixo com a títol al meu treball aquest de les estereofonies i efectes fora d'escena com a obra capital. Una obra que, a més no només té herència d'Strauss, sinó també de Mahler, de Puccini, i que, insisteixo, al final de l'òpera recorda molt a John Williams.
Molt bé, però escolta...
El compositor cinematogràfic.
Però l'heu d'escoltar,
Musicalment parlant.
Das Wunder der Elian, el miracle d'Elian. I sentirem un altre fragment, que és el final de l'acte segon, So war Gott lebt, tan cert com ja diu, amb la soprano Anne-Marie Kremer, Elian i l'orquestra que ja he dit abans. ara un llibre, Rossini i Espanya, de Fernando Fraga, editorial Fórcola. Fernando Fraga és un crític musical, musicòleg de Madrid, que ja n'hem parlat un parell de vegades de llibres seus.
Sí, perquè vam parlar del Simplemente Divas, de la biografia que ha fet de la, o que va fer l'any passat, em sembla que és, o l'altre, de la Maria Callas, i ara aquest tercer llibre, Rossini i Espanya, que és un, sí, un llibre d'assaig breu que intenta canalitzar els vincles entre Rossini i Espanya, com que en tenia pocs des del punt de vista musical, sinó més aviat amb, la, amb els personatges que va, va tractar, personalitats, doncs és la part que més, de, més desenvolupa, però un llibre que, com tots els del Fraga, doncs es llegeix molt fàcilment, molt amè, amb molta documentació, i que evidentment doncs en un programa com aquest no pot faltar el que és el tercer llibre de Rossini en castellà, en llengua espanyola, per tant, home, fonamental en aquest sentit. I jo, si et sembla, fem allò que de tant en tant fem, fem una trucadeta al Fernando, a veure si l'enganxem.
Ja s'ha agafat afició ara fer trucades.
Sí, no? Està
molt bé.
Doncs així, així ens estalviem guió, que parlin ells.
Exacte, a veure, Rocío, sisplau, si pots, a veure, si pots aconseguir el señor Fernando Fraga.
Buenas, buenas tardes.
Muchas gracias por estar, por atendernos aquí en este programa, que ya es la segunda vez que lo haces.
Va, digo, a vosotros por ocuparos de mí, humilde persona.
Humilde persona y gran sabio de la ópera.
Bueno, bueno, son compatibles, ¿eh?
Y tus, tus buenos libros también, tus buenos libros.
Gracias.
Y esta vez vamos a hablar de... de la, del último que ha aparecido, y voy a ceder la palabra a Albert Ferré, que él es más sabio que yo en estos temas.
Uy, sí.
y que yo también.
Sí, venga, venga, ya está, ¿no? Esto que es Navidad y vamos regalando...
Sí, eso, aguinaldos, piropos de aguinaldos.
No, hombre, no. Que, y sobre todo de Rossini, tú sabes muchísimo, y por esto, bueno, pues estamos de celebración, por lo menos moral y cultural, con tu libro Rossini y España, editado como... últimamente haces en Fórcola Ediciones, que ya es el tercero, si no voy descontado, ¿verdad?
Es el tercero, sí, el tercero. Y quizá definitivo, vaya uno a saber.
No, hombre, no, ¿por qué?
Vaya uno a saber.
Bueno, en Fórcola puede ser, ¿no? Pero en otro sitio esperemos que no.
Bueno, bueno, vamos a ver, esperemos todos, vosotros y yo.
Bueno, te animaremos a que sigas escribiendo. Oye, un libro cortito, ameno, en tu estilo, siempre con digresiones históricas, interesante, muchos datos y ese conocimiento que tienen pues la gente apasionada y con tantos años de mundo operístico y musical detrás. Un libro, insisto, ameno, que gustará a la gente, un libro que nos, que recopila mucha información que hasta ahora no, no estaba toda aglutinada, incluso alguna desgranada.
Es verdad, sí.
Y que, bueno, pues básicamente nos habla en, su, en este modo que también le gusta mucho a Fórcola, de ensayo a la francesa, este ensayo breve, que nos habla del, de Rossini con todo lo vinculado a lo español, pero más que lo español, que hubo poca relación con los españoles principalmente, y en eso das mucho relieve a Manuel García y a su familia, Carnicer, Eslava, Barbieri, Gómez, que eran los compositores de la época, un capítulo a Isabel Colbrán, un
hombre,
capítulo
fue su mujer,
sí,
la
por
que
eso
es muy importante.
Faltaría más. Y un capítulo también a su banquero y amigo y confidente, el sevillano Luis María Aguado.
Alejandro
también
María.
Muy importante. Y no es muy importante en la vida de cualquiera tener un banquero de cabecera, imagínate.
Imagínate. El que se lo puede permitir.
A los que no haya, a los que no haya luego que el gobierno tener que recuperar económicamente, ¿no? Que no, no fue el caso este, ¿eh?
Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer el libro?
Ay, pues mira, o sea, es que materialmente, pues no sé, puede ser un año, pero es que mucha información ya estaba metida antes en mi cabeza, con lo cual eso es muy difícil de calcular. Bueno, o sea, el hecho de hacerlo un año trabajando intermitentemente. Yo voy de año en año, más o menos. Pero con cosas acumuladas de antes, ¿sabes? Porque me, o sea, me pongo a escribir, tengo una serie de datos y de repente en mi cabeza, como un saco lleno de cerezas que tiras de una y salen otras, pues igual empiezan a salir, uy, me acuerdo de esto, pues hombre, tengo que poner esto, etc. Así sucesivamente. Claro, eso no lo puedes meter, eso es toda la vida dedicado más o menos a escuchar a Rossini, leer sobre Rossini, documentarme sobre Rossini, etcétera.
Bueno, la pregunta ha parecido un poco idiota por mi parte,
no,
pero
no,
bueno,
no, ¿qué va?
Como
¿qué
yo
va?
Soy virgen, no, no, no. En esto de hacer libros, digo, siempre lo pregunto, a ver, porque el día que...
¿Y tú cuándo eras un libro?
Yo, de momento, no. Primero que paguen, ¿verdad, Fernando? Que la cosa está muy mal.
Uy, dímelo a mí.
Al menos promoción gratis aquí la tendrías.
Eso, bueno. Oye, como decías, pues evidentemente mucha información que tú conoces de tu larga experiencia, un gran aparato documental, esa, insisto, organicidad discursiva, y bueno, este repaso geográfico que a veces haces pues a Manuel García, una figura que en el mundo musical se empieza a conocer un poco más, o sea, los que estamos en el medio sí que conocemos a Manuel García, pero el gran público no, pero poco a poco sí un poco más, a Mali Brand, que ya la abordaste pues en el libro del Simplemente Divas, y también Ramón. Sí, y Ramón Carnicer. Oye, ¿qué es lo que más te ha satisfecho de hacer el libro o alguna cosa que tú mientras lo estabas gestando pues te llenó más o...?
Pues no sé, la verdad, si digo la verdad, no sé. Recordar lo mucho que me ha gustado y que me ha gustado de siempre, desde hace ya 40 años, el Guillermo Tell. Como Guillermo Tell, parte del Guillermo Tell lo escribió Las posesiones de Aguado, pues no sé por qué me sentí como inspirado oyéndolo otra vez. Entonces, de repente redescubrí que es una de las grandes óperas que se han escrito. El Guillermo Tell es a la altura del Don Carlos de Verdi, a la altura de las grandes óperas italianas o francesas en este caso. Pues quizá eso fue, no sé, el reencontrarme con Guillermo Tell, pero desde otra perspectiva distinta, ¿no? El pensar que un español ha tenido algo que ver en esa obra grandiosa, vamos.
Ajá. Oye, te iba a decir, es el segundo libro tuyo de Rossini, ¿verdad?
Sí, había otro que era dedicado a la discografía.
A la discografía.
Sí. Claro, indudablemente ese otro se publicó hace 20 años. Imaginaos, en 20 años lo aumentó la discografía de Rossini. O sea, aumentó 5 veces más. Pero bueno, en muchos aspectos todavía sigue siendo válido aquel libro. Porque, aparte de que se hablaba de la discografía de concreto que había de Rossini, pues se hacían estudios paralelos de cada obra. Con lo cual eso sigue perenne ahí, sigue teniendo su importancia y su validez.
Ajá. Es que la pregunta va un poco por ahí, porque claro, eres el autor español con más libros de Rossini, porque claro, en lengua española, si no voy descontado, básicamente hay 3 libros, 2 tuyos y el de Alberto Zedda, que tradujo Turner.
Exactamente, que bueno, pero que hay que considerar que es italiano, aunque Zedda también, como operista, también se casó con una española, que también eso es importante, con Cristina Vázquez, o sea, que bueno, que puede ser la Colbrand de nuestros días, que aunque no se dedicó al canto, sí se dedicó a directora de producción del Teatro La Zarzuela muchos años, y en la época en que el Teatro La Zarzuela hacía también ópera, la temporada de ópera de Madrid se hacía en el Teatro La Zarzuela, o sea que se repitió un poco la historia, ¿no? Quizás, con sus distancias, ¿no?
Ajá. Oye, yo me estaba acordando que en la última vez que hablamos contigo aquí en el programa te sugerí algún libro sobre Rossini, porque hablamos de esto y dijiste, lanzaste así como que algo había que a lo mejor, y finalmente ha salido este libro. Ahora te vuelvo a preguntar, una actualización del antiguo libro sobre la discografía y el comentario de la obra de Rossini, una actualización 20 años después, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo lo vería bien, pero la cuestión es que a ver quién lo quiere editar.
Bueno.
El problema es quién va a querer editar.
Pues ya miraremos a ver qué se puede hacer. Oye, ¿qué te querías de...?
Sí, acaba.
No, que quería decirte también también haces un capítulo final sobre los cantantes españoles que abordaron la obra en el siglo XIX. Repasas varios también, no solo el siglo XIX. Realmente Rossini fue una piedra angular, como sabemos y como ya hemos hablado aquí en este programa de otros libros que han hablado sobre historia de la lírica en España. Uno, por ejemplo, reciente sobre el Teatro Real. Realmente Rossini fue una piedra de toque a lo largo de todo el siglo XIX, como demuestras.
Sí, sí, sí. Sí, y vamos, creo que tu pregunta va sobre la relación de Rossini con los cantantes españoles. ¿Puede ir por ahí la pregunta?
Por ejemplo, sí. Es un comentario abierto para que expongas lo que quieras.
Mucho y luego bla, bla, bla,
sí, bueno,
bla.
Y bueno, ya para centrarnos en la actualidad, si tú vas cada año o tienes noticia de lo que ocurre en la Academia Rossiniana de Pésaro, sí, que donde dan el toque final al cantante que se interesa por el estilo rossiniano, verás que hay un montón de españoles, siempre hay, sí, españoles por ahí, siempre. Es decir, bueno, España da una serie de voces mediterráneas que tienen un colorido y un significado especial, indudablemente, pues son voces que se adaptan a compositores italianos, entre ellos, pues uno de ellos es Rossini. Y siempre ha habido cantantes españoles que se han lucido muchísimo cantando Rossini. Bueno, ya Tito en el libro, no solamente a los contemporáneos, las dos hijas de García, la Librán y la Bellardot, sino a partir de eso, ya hablando del siglo XX, en la época en que Rossini estaba casi reducido a dos o tres óperas cómicas, pues había cantantes españolas que se distinguieron cantando esas óperas que permanecían en el repertorio. Y yo siempre, hablando de cantantes rossinianos, tengo que citar a Conchita Supervilla, que para mí es una de las grandísimas cantantes, que tuvo la desgracia de morir muy joven, pero tuvo la suerte de que los pocos años que estuvo en actividad han sido decisivos para que su figura constara dentro de la historia del canto. Conchita Supervilla es una de las grandísimas cantantes rossinianas de todos los tiempos, de una gracia, de una frescura, de un candor mezclado con cierta dosis de pícara sensualidad, que le iba maravillosamente bien a la música rossiniana cómica. Entonces, bueno, escuchar a Supervía es como una sesión de psicoanálisis positiva.
Bueno, tengo que decir que aquí en este programa sonó. Un día puse el rondo de la Cenerentola con Conchita Supervía, precisamente. Oye, permíteme una pregunta, un poco ligando con lo de la Academia Rossiniana y los cantantes españoles. Yo sé que tú vas a Pésaro cada año, creo, ¿no?
Sí, ya dejé de ir porque ya por así, no por nada, porque ya me da pereza viajar.
Bueno.
Coger un avión para mí es...
Bueno, ya, es un palo. Yo he ido varias veces y este año he ido también.
Qué bien, hubo cosas muy interesantes.
Sí, pero solo pude ver el Ricciardo e Zoraide porque para la Dina no encontré entradas.
Sí.
Y quería hablar de un tenor español que este año pues cantó en esta producción. El año anterior cantó en el Siege de Corinth un papelito nada, pero este año tuvo más papel, que es Xavier Anduaga.
Sí.
Y me pareció un tenor magnífico.
Sí, yo he escuchado, sí.
Y
se está abriendo un camino, además a pasos forzados,
Sí, sí.
Y rapidísimo, sí.
Este chico yo creo que tiene...
Que tiene una carrera por delante. ¿Ves lo que yo decía?
Sí.
Es que las voces españolas indudablemente están como directamente creadas o pensadas para cantar Rossini.
Bueno, no olvidemos el vínculo que evidentemente expones, pero centrándonos en la técnica de canto, Rossini, Manuel García, Escuela de Krauss, etcétera, etcétera. Por tanto,
y la Colbrán, que fue su gran musa y su esposa. Y
sí, además le hizo una serie de papeles que son realmente fascinantes.
Sí,
la Armida, la Selmida.
Después pondremos un área de Zelmira para ilustrar este blog de información.
Hermione es un personaje, asombroso.
Mira, abriendo así al azar, yo me lo leía y bueno, ya viste que publiqué la reseña, pero de estas cosas que a mí me gustan de cómo trabajas y de este tipo de ensayo, las citas que por ejemplo haces a Chapí y bueno, que dice por ejemplo la página 107, de hecho Chapí solo había estudiado Rossini y el Mosè en Egipto, mientras que de Wagner sabía los cuatro primeros títulos, ¿no? Estos datos, que los que lo sabemos o lo hemos leído es porque estamos al día de las investigaciones de Ligmu, las monografías de Chapí, de Breton, todo esto, y esto que lo encuentres en un ensayo así, pues denota este aparato documental y esa gran sapiencia de personas como tú. Y oye, yo ya sabes que recomiendo siempre con mucho cariño tus tus trabajos, porque se aprende mucho y realmente hace falta pues gente como tú que tengan las opciones de escribir títulos que faltan, que de Rossini, pues ya lo hemos dicho, es que solo hay 3 títulos en castellano de un autor fundamental y muy, muy necesario, y que además está al orden del día porque se va interpretando su obra.
Exactamente, sí. Pero bueno, de todos modos, sabes que hay libros en italiano y en francés,
sí,
que bueno,
podría
también traducirse y tal. O sea que bueno, ya no solamente que es que se haga uno, que un autor español lo haga, sino que se pueden hacer traducir libros que ya son importantes dentro de la bibliografía rossiniana. Pero bueno, a lo mejor es que como se lee tan poco, querido, si es que el problema es que se lee muy poco.
Es que se vende tan poco.
Había que prohibir la televisión. No prohibirla, sino exigir que solamente se vieran ciertas horas al día, nada más. Sí. Pero hay gente que ve todo el día la televisión, entonces cuando leen...
Así están. Y si se trata ya de digamos, bueno, que lo lean en versión original, entonces ya aquí ya con la iglesia hemos topado, Sancho, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues nada, esperemos que sigas reivindicando a Rossini. Nosotros te vamos a apoyar en la empresa.
Gracias.
Porque
gracias.
La verdad es que a mí personalmente me gusta mucho Rossini y, bueno, he puesto bastante Rossini a lo largo de estos años.
Mira, yo te voy a decir una cosa ya para finalizar. Yo soy del norte. Y como somos del norte, ya sabes que tenemos cierta tendencia a la melancolía. Porque ya sabes, las brumas asturianas, la niebla, la lluvia siempre constante. Entonces yo, aunque vivo en Madrid, sigo todavía con esa mentalidad. Entonces yo me encuentro un día un poco triste, pongo cualquier trozo de Rossini y es que me cambia la vida.
Es
una terapia que yo solo...
Eso es verdad, lo dijiste la última vez, sí, lo recuerdo.
Es que es verdad y lo diré hasta que en mi último suspiro seguiré diciéndolo.
Rossini.
Porque es verdad.
Fenómeno. Muy bien, pues a escuchar Rossini, pues porque escuchar los tiempos están bastante mal.
Y, sí, sí.
Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros.
Y por hablar de este libro, Rossini y España, Fernando Fraga y Ediciones Fórcola.
Muy bien.
Muchas gracias.
Venga, hasta otra
ocasión.
Hasta otra. Chao. Molt bé, doncs, aquí fins aquí ha estat l'entrevista amb el Fernando Fraga, sempre amena, sempre interessant. Aquest senyor és...
Home, és un dels grans comentaristes.
Sí.
I a més, durant molts anys ell ha estat un dels grans comentaristes, ha fet notes de programa, ressenyes operístiques, vull dir que, evidentment...
Bueno, doncs mira, per il·lustrar musicalment em vaig preguntar què podia fer que no fos posar un fragment del Barber, que ja està molt vist, no? I tampoc tornar al Manuel García, perquè en vam parlar en el programa de novembre. Aleshores em va semblar que el més adient era posar una ària d'una òpera estrenada per la Colbrant, la Isabel Colbrant, que és soprano espanyola, que primer va ser la musa, després l'amant i finalment l'esposa, la primera esposa de Rossini. I n'hi ha abundants perquè totes les òperes del període de Nàpols les va estrenar ella. I agafo un fragment de la darrera d'aquestes òperes, que és la Zelmira, el rondó final Ria di Alsoglio amb Joyce Di Donato i l'orquestra i cor de l'Òpera Nacional de Lyon dirigeix Riccardo Minasi.
Thank you. Vecino, 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 v
I avui un altre DVD, ja serà la segona vegada que parlem de DVDs, perquè Naxos es va despenjar amb DVDs, oi?
Sí, la generositat de Naxos en el terreny operístic és una mica intermitent, però quan s'hi posen, doncs mira, són...
Adopta diferents formes, més val això que res, no?
I...
Sí.
No, no, digues.
No, que en aquesta ocasió és de Bel Air Classics, no conec aquesta casa, amb el suport de la Fondazione Arena di Verona, perquè es tracta d'una producció feta en aquest famós teatre romà a l'aire lliure, que és de l'agost del 2017, i es tracta de Nabucco, amb direcció musical de Daniel Oren, com el Don Carlo de la setmana passada. La direcció escènica va a càrrec d'Arnaud Bernard, i els protagonistes són George Gagnitze, Nabucco, Rubens Pelizzari, Ismaele, Rafael Siwek, Zakaria, i les dones són Susana Branchini, Abigail i Nino Surgolazze Fenena.
I una producció escènica realment molt bonica, molt ben detallada, un escenari que representa un típic edifici d'aquests de Milà amb les pedres, que recorda l'estil de la construcció de la façana de l'Escala de Milà, i una posada en escena amb força detall, tant als interiors com aquesta espècie d'exterior, realment molt, molt aconseguit, una versió que està bé. A nivell de so comentàvem que no té molta qualitat el que és la captació de so.
Sí, no, perquè a més és que l'aire lliure és tan gran que deu ser ben bé difícil, no?
El vestuari també molt correcte i un nivell mitjà pues, acceptable, un Nabucco més en aquest sentit a nivell interpretatiu, però vaja, és una novetat que, de la qual en podem parlar. Nabucco, un títol que, doncs, que sempre més o menys ve de gust si no l'ha sentit molt,
molt
recentment. No, estava pensant en el gran públic, que sempre li ve de gust el Nabucco, però tu i jo ja el tenim tan sobat que ens fa una mica de mandra.
Sí, perquè el Nabucco tothom coneix el cor i el volen sentir pel cor. Per mi és una òpera que m'acaba avorrint una mica, si vols que et digui la veritat, encara que té música molt maca, també haig de dir. La producció està posada en època de guerres napoleòniques, pel que sembla.
Sí, conflicte del nord d'Àustria, en aquest cas del nord d'Itàlia, amb el protectorat austríac.
Exacte, i amb els francesos per allà al mig, sembla.
Exacte.
Aquí veig banderes franceses en aquesta foto. Sí. Bueno, doncs també sentirem un fragment del Nabucco, que és l'ària del protagonista del darrer acte, Dio di Giuda.
Oh,
I avui haurem de deixar aquí, Albert. No podem estar
deixa'm insistir
final.
Un moment que la producció a nivell visual és realment molt,
és
molt bona.
Sí, sí, és fastuosa. Bueno, avui no podem estar fins al final perquè si no, no podria presentar els personatges del mes de desembre, que ja saps que aquesta és una secció fixa d'aquest programa i aquest mes ja no queden més emissions. És el que té que haver fet dos programes, clar, aquí. Se'ns han acumulat les novetats. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Que vagi molt bé, molt bon any 2019.
Igualment, i ens retrobarem en aquest espai cada vegada més sui generis que es diu Aló Flamaric.
Aló Flamaric.
I que vas inventar-te tu el nom, eh?
Exacte, jo sóc el culpable, fotem les pinyes a mi. Molt bé, que vagi molt bé, Albert.
Igualment.
Gràcies, adéu.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Doncs, com us deia, avui us presentem els últims personatges del mes d'aquest any 2018. Seran una soprano espanyola i un baix suís. Comencem per ella, per ser la més antiga. La nostra protagonista d'avui és Lucrezia Bori. Espanyola, sí, malgrat el nom, que fou l'artístic. Lucrezia Borja i González de Riancho va néixer a València el 24 de desembre de 1887. Un regal de Nadal, vaja. I va adoptar el seu nom artístic a començaments de la seva carrera per consell de la soprano Emma Calvé. De nena ja es va sentir atreta pel cant i amb 6 anyets ja va cantar en el Paraninf de la Universitat de València. Va començar els seus estudis a la seva ciutat natal per passar posteriorment a Milà. El seu debut es produeix el 1908 en el Teatro Adriano, a Roma, com a Micaela de Carmen. Després va cantar en altres ciutats italianes, però la seva reputació va començar després de cantar en el Châtelet de París. I en acabat va fer la Butterfly en el San Carlo de Nàpols. Després ja va passar a l'Escala, on intervindria en diverses temporades, però és el novembre de 1910 quan es presenta en el que seria el seu teatre a partir d'aleshores, i aquest fou el Met de Nova York. L'òpera del seu debut fou Manon Lescaut, al costat d'Enrico Caruso. Lucrezia Bori va participar en les estrenes americanes d'una bona colla d'òperes, com ara la Louise de Charpentier o l'Amore dei Tre Re d'Italo Montemezzi. Igualment va participar en l'estrena en el Met de L'Oracolo, de Franco Leoni. La Bori, abans que la seva veu comencés a decaure, es va retirar el 1936, acomiadant-se el 29 de març d'aquell any amb una gala pel públic de Nova York. La seva relació amb el Met, però, no es va acabar, ja que va fundar la Societat d'Amics del Metropolitan, a través de la qual la soprano valenciana va ser la guru de l'òpera a Nova York durant més de 30 anys. Lucrezia Bori va morir a la ciutat nord-americana el 14 de maig de 1960 amb 72 anys d'edat. Està enterrada a València. I ara la sentirem. La seva veu no era particularment voluminosa ni el seu registre agut especialment extens, però tenia una veu cristal·lina, adequada per a sentiments delicats, fugint sempre dels excessos dramàtics. És l'ària de Puy le Jour de la Louise de Charpentier, en un enregistrament del 1925, però que se sent molt bé. I ara ell, un dels baixos buffy més destacats de la segona meitat del segle XX. Parlem de Fernando Corena, que va néixer a Ginebra el 22 de desembre de 1916, fill de pare turc i mare italiana. Primer va estudiar teologia, doncs volia ser capellà, però després de guanyar un concurs de cant va desplaçar la seva atenció cap a la música. Primer va estudiar a la seva ciutat natal, on va captar l'atenció del director Vittorio Gui, que el va encoratjar a traslladar-se a Milà. En esclatar la guerra, però, va tornar a Suïssa, on va cantar petits rols a l'Òpera de Zúric. El seu debut oficial, però, fou a Trieste, el 1947, en el rol de Varlaam, del Boris Godunov. De seguida va cantar en altres teatres italians, amb repertori estàndard, apareixent el 1949 al Maggio Musicale Fiorentino i a l'Escala. Encara que no va deixar de banda els papers seriosos de baix, a poc va anar adoptant més els de baix bufó, i així la seva carrera va progressar més ràpidament. El 1950 debuta a l'Arena de Verona i el 1953 al Festival d'Edimburg com a Falstaff. El 6 de febrer de 1954 debuta en el Met com a Leporello al Don Giovanni, al costat de Cesare Siepi, al Teatre de Nova York, on hi arribaria a cantar fins a 723 representacions. Es va fer el propietari dels papers de baix còmic, els Bartolos, Dulcamara, Don Alfonso, Mustafà, Falstaff, Fra Melitone, etc. Però també alguns secundaris com ara Benoit i el Chindoro de la Bohème o el Sagristà de Tosca. La seva última funció al Met fou el 30 de desembre de 1978 com a Don Pasquale, amb Beverly Sills i Alfredo Kraus. Fernando Corena, malgrat l'estret lligam amb el Met, va cantar a molts altres llocs. Glyndebourne, a Filadèlfia, a Israel, a Chicago, a Covent Garden, a La Monet, a Deutsche Oper de Berlín, a Viena, a Salzburg, a Múnich, a Amsterdam, a l'Òpera de París, a Mèxic, al Colón o a San Francisco. Fernando Corena va morir a Lugano, Suïssa, el 26 de novembre de 1984. I tot seguit el sentirem a la Cenerentola com a Don Magnifico, Sia qualunque delle figli, amb l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida per Gian Andrea Gavazzeni. I amb això acabem per avui i per aquest any. No sense abans desitjar-vos un excel·lent 2019 ple de coses bones, incloent molta òpera, per descomptat. I us convoco per al proper programa, que serà el 3 de gener. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Sia qualunque delle figlie che fra poco andrà sul trono, non lasci in abbandono, non lasci, non lasci in abbandono, non lasci in abbandono, un magnifico papà. Non lasci in abbandono, un magnifico papà. Già mi pare che sei quello, copicandomi un cantone e cavandosi il cappello, incominci, signor barone, alla figlia sua reale porteremo un memoriale. Prenda poi la cioccolata, è una doppia benconiata, è una doppia benconiata, faccia intanto sì di volar, è una doppia, faccia intanto sì volar. Io rispondo, sì vedremo, già è di peso, parleremo. Da palazzo può passar, sì, da palazzo può passar. Da palazzo può passar, sì, da palazzo può passar. Mi rivolto verso Osetta, tutto dorato tunguenti, mi sentire una cuffietta, fra sospiri e complimenti. Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare. E già mi intende, senza argento, parla ai sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolar. vecchio galante, o chietti bei, o per voi, che non farei. Io vivo, contentar. Io vivo, contentar. Mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, che mi vedo al letto intorno. Supplichevole drappello, questo cerca protezione, quella tortevo ragione, chi vorrebbe un impieguccio, chi una catena, un ciuccio, chi una catena, un ciuccio, chi l'appalto delle spille, chi la pesca delle anguille, ed intanto in ogni lato, sarò sempre contornato di memorie e petizioni, di galline, di sorrioni, di bottiglie, di broccate, di candele marinate, di ciambelle, pasticcette, di candite, di confetti, di piastroni, di doblone, di vaniglia, di caffè. D'ogni lato sono sempre contornato, di ciambelle, pasticcette, di candite, di confetti, di piastroni, di doblone, di vaniglia, di caffè. Basta, non portate, terminate, ben andate, non portate, basta, in carità, serro all'uscio, catenaccio, importuni, seccatori, fuori, via di qua, fuori, via, di qua, presto, via di qua, presto, via di qua.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.